els 23 i els 26 graus i el vent bufarà de mitjorn. I recordeu que es disputa aquest diumenge a Palma la prova Mataró Internacional i això afectarà el trànsit, que quedarà tallat al passeig marítim. De fet, des de la 1 de la matinada ja no s'hi podrà circular en sentit Andratx des del carrer Manuel Azaña i fins a l'avinguda Antoni Maura. També hi haurà talls a les avingudes quant als carrils de la banda del centre de la ciutat i a la zona del nord de Mallorca, entre el port de Pollença, Sa Pobla, Alcúdia i l'altra vegada el port, i també Pollença, disputa prova ciclista aquest diumenge a partir de les 9, que també farà talls de carretera. Igualment, la carretera de Sant Joan de Labritja fins a la Cala de Sant Vicent es tallarà el trànsit per la pujada a Sa Cala d'Automobilisme, igualment, que començarà a partir de les 9 d'aquest diumenge. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública demà, a partir de les 8, a l'informatiu matí. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions. Benvinguts a una nova edició, ja la número 59 del programa. L'espai d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que cada setmana vos acosta la realitat de dos locals comercials de les Illes Balears que tenen justament aquest distintiu. Un reconeixement que és també un homenatge a totes les persones que han aportat el seu granet d'arena per fer possible que els negocis continuïn endavant a pesar de mil i una dificultats, de crisis i fins i tot de pandèmia. Va dir Sigmund Freud, hi ha una història darrere de cada persona, hi ha una raó per la qual és allò que és. Aquesta frase es pot aplicar, sens dubte, i per què no, als locals comercials, i sobretot aquells que llueixen, com dèiem, el distintiu emblemàtic. I com que en som plenament conscients, en Joan Maura i jo mateix, juntament amb tot un equip de professionals de la casa, fem feina cada setmana per acostar-vos a aquestes històries, sabent d'entrada, això sí, que com les persones, cada història és diferent. En el programa d'avui, dos emblemàtics més. En primer lloc, Cafès Llofriu, de Palma.
Jo crec que ja la majoria de gent coneix el que és el distintiu emblemàtic i els darrers anys s'ha anat fent una feina en què la gent conegui i sàpiga el que és i doni importància en això. A vegades estem molt obrats a crear distintius sense contingut i la gent no sap ben bé aquest logo, això què significa, però jo crec que s'ha d'emblemàtics i el que significa un establiment emblemàtic dia a dia és més reconegut i la gent ho sap perfectament.
I el segon establiment el localitzà amb Alcúdia, protegit per les murades i amb el goig de ser un dels primers locals comercials del municipi. Parlam de Joieria Victòria.
Jo posava amb poques funcions, ja sí. El que passa que quan qui no ho practiques tot se'n va. Ara només puc dir quatre coses, no sé si xerrar francès.
Digues-me
una cosa en francès. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, comment allez-vous?
Un altre punt en comú entre tots dos és que tant Cafès Llofriu com Joieria Victòria són, com dèiem, establiments emblemàtics i aposta avui i dedicam al programa. Emblemàtics, benvinguts, començam. Els retrats d'en Joan Maura tenen una aroma distinta, única. I és clar, en el cas del que ha fet per a Cafès Llofriu, de manera especial. Avui, però, en Joan no pot locutar, pateix afonia, i en el seu lloc ho fa el company de Xiu Xiu, Xavier Oliver.
Prendre un bon cafè al matí és un petit ritual de plaer que embolica els sentits i marca l'inici del dia amb una nota de calidesa i enfocament. És un instant en què el món encara està despertant i, per un moment, tot sembla en calma. El plaer comença fins i tot abans del primer glob, el primer, i un dels elements més importants és l'aroma. Aquesta olor profunda, tal vegada una mica torrat, gairebé reconfortant, que sembla abraçar-te des de la cuina i et murmura que el dia pot començar amb una cosa bona. Després, el primer contacte amb la tassa calenta entre les mans, com una promesa silenciosa d'energia i consol. En provar-ho, el cafè desplega la seva complexitat, l'amargor equilibrada, tal vegada amb un toc afruitat o amb una mica de xocolata, depenent del gra i del mètode. No és només un sabor, és una sensació. És una sacsejada suau al sistema nerviós, com si qualcú encengués lentament les llums del cos i de la ment. Però més enllà del físic, hi ha una cosa gairebé emocional en aquest moment. És un espai propi. És un refugi breu abans del caos del dia. Pot ser acompanyat per pensaments, per música suau, pel silenci, per la contemplació de l'auba. És un recordatori que mos demostra que fins i tot les rutines més simples poden contenir una bellesa profunda si es viuen amb atenció. Prendre un bon cafè al matí no és només començar el dia, és decidir començar amb tu mateix al capdavant. Amb intenció, amb gust, amb pausa i amb el millor cafè possible entre les teves mans. Un cafè que, sens dubte, es pot adquirir a l'emblemàtic Cafès Llofriu de Palma. La història de Cafès Llofriu va començar el 1866, un any en què van ocórrer esdeveniments notables, com la darrera de l'esquadra espanyola en el combat del Callao, al Perú, o d'altra banda, als Estats Units, el Congrés va promulgar la Civil Rights Act, que concedia drets ciutadans a tots els nascuts en territori americà, incloent els negres. Els indis, arbitràriament, quedaven exclosos d'aquesta llei, ja que se'n pretenia el confinament en reserves. Avui, 159 anys després, Cafès Llofriu continua bategant en el mercat de l'olivar de Palma, adaptat als nous temps, però sense renunciar a la seva ànima. Les parets respiren cafè d'Etiòpia, el Brasil o Colòmbia, però també respecte per la història. El taulell està atès pels qui coneixen cada mescla com si fos una fórmula secreta i continuen recomanant grans segons el criteri de l'ànima i no de la marca recomanada. Els responsables d'aromatitzar els matins, d'aquelles persones que decideixen fer del primer xarrup de cafè un moment màgic i irrepetible, sota les directrius de Vial Maimó.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Més d'un segle de trajectòria comercial a través del cafè dona per contar moltes històries i moltes vicissituds. En tot cas, quan un visita Cafès Llofriu, integrat perfectament dins el mercat de l'olivar a Palma, comprova l'atractiu que té l'establiment per als visitants de fora i també per als de casa. Els primers, captivats per la presentació dels distints cafès, no deixen de fer-hi fotografies, i algun d'ells també compra. El públic local va més al gra, mai millor dit, i de tot d'una demana allò que vol endur-se a casa seva. Aquest és, entre molts d'altres, el cas d'Antoni, que té a bé atendre el micròfon d'emblemàtics.
Toni, no sé si ets comprador habitual de cafè i aquí a Cafès Llofriu.
Sí, sol venir... Bueno, quan s'acaben les assistències de casa, pues vinc, però sí, perquè m'agrada molt un de Brasil i sol venir bastant.
És a dir, fa temps que vens aquí i trobes que és un producte molt adequat pel que tu necessites.
Sí, perquè és diferent, no ho pots trobar a tots els puestos i és diferent, me va agradar, el vaig tastar perquè me van recomanar i sol venir aquí i apoyar un poquet del petit comerç també, que és important.
Ja que ho dius, no només aquí, el petit comerç també fas altres tipus de compra?
Sí, sobretot al barri, per la fruteria i aquesta... Ha d'anar a Can Magarcent també, no? Però intento per fer alguna cosa... El petit comerç m'agrada ajudar i la cercania, conèixer la gent i és millor. I té molt bon producte, també. És un producte diferent. Has de pagar un poquet més, però per jo val la pena. Per jo.
Vinculat a Grup Fontanet i propietari del negoci des de fa uns anys, Vial Maimó serà qui ens conduirà per la història de Cafès Llofriu, començant, és clar, pel principi i acabant per l'actualitat.
Jo feia i faig feina a Grupo Fontanet i ja havia fet feina per Cafè Llofriu, ben que dic, no... Dic, ara el canvi realment, l'únic canvi és que siguis propietari de les accions, perquè ja des que es va integrar en el Grup Fontanet ja hi feia feina. Des d'un altre àmbit, jo sóc enginyer informàtic de formació i
el de dur suport informàtic. Però bueno, te permet conèixer una miqueta de què va. Quan vaig integrar-me més específicament en Café Rico i a Llofriu, vaig ampliar molt més els coneixements en el món del cafè, del torrat i totes aquestes coses, que és el de sempre. Tu des de fora te pareix que saps algo, però quan t'obris la porta i guaites dius, mare meva, aquí hi ha molt, molt per aprendre. I en la vida sempre és així, eh? En el moment que dius, ostres, que poc que sé, és que comences a saber algo. Per jo el primer descobriment va ser com educar-me jo mateix a aprendre el cafè sense sucre, a provar diferents tipus de cafè. Jo era un usuari tipo, sí, el que meva és, bueno, compraven el cafè, la marca que fos, cafetera italiana, es prenia cafè, i bé, i ahí estava. Llavors, un primer descobriment és dir, bueno, se pot prendre cafè sense sucre. Ostres, anem a provar-ho. I és tot un pas. Després dir, va, estic molt avarats en els cafès sud-americans i centroamericans. Anem a provar els asiàtics, anem a provar els africans, i tot això sí que sensorialment per jo va ser un descobriment important. Bueno, el que jo sé, bàsicament m'he hagut de documentar, perquè jo no ho he viscut, evidentment, de primera persona, impossible, perquè està fundada el 1866 i de llavors ja ha plogut bastant. Aleshores això va començar com un petit negoci que venien com un colmal, que venien molt d'altres articles, i entre ells el cafè, que en aquell moment se torrava bé el que hi havia, amb una torradora manual, en carbó, se fa una distribució amb una bicicleta per dins Palma, bé, que era tot, bueno, si mos traslladàvem en aquella època, pues eren els començaments. I aquesta fou, diguem, la llavor d'allà on va sortir cafès Llofrius. A poc a poc el cafè va anar agafant importància dins aquest negoci, i ja, mos muntant ja en el 55, quan es va convertir en una societat anònima, i realment en aquell moment sí que ja estava més enfocada a tot el que era cafè i també infusions. I va ser també el moment que va tenir un creixement més gros.
Bàsicament coincidint amb el boom turístic, gairebé, no?
Sí, bàsicament va ser un moment que va coincidir amb això, que es van posar, m'imagino, molt d'establiment, molt de bars, i se va començar a llevar el tema aquest tan manual i fer una distribució un poc més, imagino que en cotxes, la torradora ja era una torradora més moderna que podia processar més quilos, però seguint també un poc en l'inici de la marca. Els fundadors de la marca realment eren la família Llofriu. El 55 ja no hi va haver una continuïtat de família, va canviar de mans, no de nom, i va seguir amb aquest nom que encara coneixem avui en dia. I d'aquesta època és quan se va col·locar en el cap de cantó que tot coneixem de Palma, que és un autèntic record de generacions, i en especial de la recol·lectora Ballant. Vull dir, jo això és una cosa que anècdotes mil i una de gent molt major. Vull dir, en primera persona, ma mare me conta que ella és de Porreres, que quan venien a Palma doncs era com una rutina, passar per l'escaparate, veure la recol·lectora Ballant, un autòmata que en aquell temps suposo que cridava molta atenció dels nins, i bé, com pot veure encara la tenim, de quan en quan la feim ballar, però bueno, l'hem conservada, és un dels símbols antics que conservam. Després d'aquesta etapa va ser adquirida per Grup Fontanet el 2001, si no recordo malament, i se va integrar dins una empresa. Grup Fontanet també era propietària de Café Rico i es va integrar allà. Ha seguit uns anys. La història, crec que de la majoria de comerços emblemàtics, pues, el lloguer va arribar a la seva fi, en el cap de cantó on havíem estat pràcticament tota la vida. Se va intentar renegociar i els números no donaven. No és que no se volgués llogar, sinó que el que donava el negoci en si pues no era suficient per fer front a aquell nou lloguer. Varen cercar en aquell moment ubicacions properes, perquè no volíem perdre el barri. Trobàvem que era important trobar-nos a prop d'allà on estàvem. I realment no aconseguien trobar un que s'acabés d'adaptar per espai o per preu. I va sorgir, diu, i dins el mercat, per què no? I no m'ho havíem plantejat, i realment va ser una brillant idea, va dir, perquè m'havien rifat fins i tot a plantejar estancar, va dir, que era un tema de que
No volíem sortir del barri, però
no. Sí, sí, perquè trobàvem que no tenia sentit ubicar-ho a un altre lloc que no perdríem. I ens vam ubicar, vam estar mirant i vam trobar un lloc a la venda i ens vam ubicar dins el mercat, que ja dic, va ser un gran encert perquè vam generar una sinergia en mercat que fes lloc friu, crec que molt positiva, i a damunt vam poder-li donar continuar la vida del negoci, que no desaparegués, que és un poc el que pretenem tots, imagino que tots els propietaris de negocis emblemàtics intentem que perdurin. Crec que és superimportant, perquè al final la ciutat, el que la diferencia moltes vegades són els mercats de proximitat, de tota la vida. No tenim res en contra de franquícies ni que tot sigui igual, però al final ara ens hem acostumat molt que viatjam a la ciutat que viatjam i hi ha una certa pèrdua d'identitat. Aleshores, jo crec que és molt important es poder mantenir aquest tipus aquest i la resta de negocis de centenaris de tota la vida. Un cop el grup Fontanet, el 2019 va ser quan vam entrar aquí dins el mercat, jo feia feina i segueix fent feina al grup Fontanet i vaig tenir la possibilitat de comprar cafès Llofriu i no m'ho vaig pensar. Bueno, sí m'ho vaig pensar, perquè s'ha d'avaluar tot, vull dir, ja t'ho podré fer front, però a mi me fa molta il·lusió. Pens que és un retorn un altre cop que passa a ser un negoci familiar, que crec que és superimportant i m'agradaria que ho sigués, que ho fossin, seguís, i que efectivament el que jo no he pogut viure, que és que m'hagi vingut d'una generació anterior, jo que sí que ho pugui transmetre als meus fills i que segueixi molt d'anys a la nostra família.
Gran coneixedor dels cafès que ven l'establiment, de les seves característiques i de les seves procedències, qui millor que en Biel per fer-nos-en un tast?
Bueno, seria llarg relatar totes les procedències. Diguem, per raça, per tipus de planta, tenim dues que diferencien bàsicament, que és aràbica i robusta. Dins això, aquí te diré que la gran majoria són aràbiques, que són els que tenen, en teoria, més qualitats. Tot té qualitats, però organolèctiques més importants. Veus? Com veus a damunt, és un espuesto que a la gent li agrada fer-nos una foto. És una pena que no tingui una repercussió econòmica, també, això. Llavors, què te diria? Els orígens els podem diferenciar per continents, sobretot. La producció se centra al voltant de l'equador, perquè no hi ha zones hàbils per produir, que no estiguin properes a l'equador, el que s'anomina cinturó cafeter. Llavors, tots els països que queden dins aquests paral·lels pues, són els que són capaces de produir. I aquí què tenim? Pues, tenim des d'Àsia, Sumatra, Indonèsia, Austràlia, passant per Àfrica, sobretot destacant Kènia, Etiòpia, anant cap a Sud-amèrica, llavors no pot faltar un Brasil, un Colòmbia, arribem a Centroamèrica, Costa Rica, podria dir tots els països de Centroamèrica perquè tots són productors, arribant fins a Mèxic, que també és productor. I dins tot això hi ha pues, tota una gran varietat de guts, vull dir, els africans solen ser més cítrics, cada puesto té el seu punt diferencial i aquí és el que permeten els clients dir, mira, o se deixa recomanar o ja els ha anat provant poc a poc i ja té un perfil definit, o inclús en els mascles, perquè també té l'opció de dir pues, un 50% de Brasil i un 25% de Costa Rica i m'ho poses un altre 25% de Kènia. Llavors tens una molt bona convicció i un bouquet equilibrat. És a dir, tot això al client també li agrada fer-ho i deixar-se a recomanar per les dependentes que pràcticament inclús són més que jo de cafè.
Que, clar, dèiem aquestes diferents procedències dels cafès. A Mallorca, que sapiguem, cafè encara no se'n produeix, es produeix oli de qualitat, vi de qualitat. Per què no hi pot haver cafè a Mallorca?
Bueno, el cafè, de fet, hi ha hagut, crec, un intent de fer-ho. Llevat que se pugui fer dins hivernacles, el gran problema de Mallorca és un problema de pluviometria. Aquí no se donen les condicions pluviomètriques adequades per cultivar cafè. Aleshores, a Europa continental, crec que hi ha una petita producció a Espanya, és a dir, se vol donar un microclima enmig d'una muntanya o el que sigui, hi ha una petita producció, i com a cafès europeus se diu que
Canàries n'hi ha, ja estem baixant un poc de latitud, però és també una petita, també s'adona enmig d'un vall i la producció és limitada. Ells diuen que és l'únic cafè europeu, no cal saber, perquè a Azores, que políticament també és europeu, doncs també hi ha una petita producció. Però són coses singulars i puntuals. No descarta aquí que se pugui arribar a fer, doncs tot evoluciona, l'agricultura canvia, mitjans de regar optimitzen els sistemes de regatiu. I, jo no, avui no, però no ho descart que potser se pugui fer i damunt m'agradaria, dir, seria una cosa que seria interessant, sempre una petita producció, no podem aspirar a tenir una gran producció, per exemple, gran productors de cafè, com pugui ser Brasil, en l'Aràbica, el Vietnam, en les robustes, són procediments totalment industrialitzats, recol·lecció automatitzada, ben que dir, això impossible. Nosaltres hauríem d'aspirar a una cosa molt més petita, de qualitat i, evidentment, molt menys quilos, però sí que estaria bé.
Com s'ha indicat a la presentació del reportatge, assistir com a espectador al continu moviment de dependentes i clientela entorn del cafè és tot un espectacle.
És molt, molt diversa, i quan vam tenir aquí era una de les pors que teníem, perquè la gent està molt avesada, estem a 100 metres realment, però la gent està molt avesada d'anar al mateix lloc, oh, m'han tancat jo friu, encara hi ha gent que diu, oh, vos he trobat, diu, mira que em pensava que havíeu tancat, i estem a suc i de bar, i no m'ho havia trobat. La clientela teníem un bloc de clientela tradicional molt gros, que ve assíduament cada setmana, i te diria que seria d'un rango d'edat de 50 per amunt, va? I aquesta està fidelitzada, se mantén i segueix i vol, sap concretament quin producte vol. Habitualment se mescla el friu, que és una mescla que feim de diferents cafès, i aquesta la van aconseguir mantenir, i en l'entrada en el mercat jo crec que hem ampliat, gent que no mos coneixia, que mos coneix, i damunt els darrers anys hem viscut una explosió del cafè d'especialitat, potser van entrar els catsos, però entrar els catsos va fer mal en el cafè en gra, però sí que va culturitzar un poc que la gent que existien altres coses. Abans estaven molt avarats, que només existia un tipus de cafè, que era una mescla i que era el que preníem en el bar o el paquet que compraven. Avui en dia no, la gent sap perfectament l'existència d'aràbica i robusta, i a poc a poc fins i tot comença a conèixer diferents orígens, diferents punts de torrat, per segon qui si ho ha de fer en cafeteria italiana, amb esprès, l'importància de moldre en el moment, vull dir, el cafè torrat, quan està torrat pot començar a perdre virtuts, però en el moment de moldre, diguem, és el moment que hauria de ser el seu consum el més proper possible per conservar totes les propietats. I tot això, dic, jo crec que estem vivint una expansió de la cultura cafetera, que si abans els clients que tenim fidelitzats eren 50 per amunt, aquí és tot el contrari, 50 cap avall s'està obrint un nou mercat. El mercat pagam un lloguer, hi ha coses intangibles, el fet d'estar aquí dins té un valor importantíssim, el fet d'estar dins el mercat de l'Olivar, que a mi m'ho donen la resta de parades. I la manera de retornar-ho, pues, tenint un estant vistós, i que potser no me deixen un dot bé, però sí que deixo una visita i el deixaran pues, a la fruita, en el peix, on sigui, i tots mos la tenen ambientant.
Vol dir, una mescla de cafès. Colòmbia, orgànic, Brasil...
Colòmbia?
Brasil, Cuba i Kenia.
Què tal, senyor? Què nom?
Manuel.
D'on és veïnat, vostè?
D'aquí de Palma.
I és client habitual de Cafès Llofriu?
Sí, sí, ho som.
Entenc, per tant, que és vostè una persona cafetera.
Sí, sí, puc dir que sí. Sí, sí, m'agrada.
Des de quan coneix aquest establiment emblemàtic?
Fa molt d'anys, ja era petit i estava en l'altre carrer en Escat de Cantó. Ja, no sé, manca una cinquantena d'anys mínim que conec. I sempre m'ha agradat molt. Bé, a la família m'ha agradat molt venir a comprar cafès.
Què és allò que més li agrada de l'establiment? No sé si la qualitat del producte...
Tota la qualitat, i es tracta de la gent, que mos atén molt bé, i mos aconsella, que és important, i tot. Molt bé tot. Sí, la decoració, que també és molt guapa. Està tot molt bé.
I la darrera, és vostè també, a part de Cafès Llofriu, client del petit comerç?
Ho som. Sí, sí, ho som. la botiga de canastra, de bona canastra, el mercat tradicional, tant d'aquí com a l'Amiga de Santa Catalina.
La clientela mallorquina, sobretot la palmesana, ha estat fidel a cafès Llofriu, com en Manuel, al llarg dels anys, en una ubicació o en una altra. Aquesta llarga trajectòria i un producte excel·lent, entre altres característiques, fan de l'establiment un local emblemàtic.
El distintiu emblemàtic per nosaltres és gran, vamos, és algo que jo li dono un valor molt gros. De fet, és més enllà. Vull dir, jo a vegades quan passeig per dins Palma o vaig, jo què sé, vaig a un bar i... emblemàtic, ostres, vull dir, m'encanta el Poreró veure i Poreró tenir, crec que és un luxe, ben que dir, no se pot quantificar, evidentment, en dos bes, però per nosaltres és tot un orgull que voldríem seguir conservant i potenciant, inclús surt de cafè emblemàtic, vull dir, un cafè emblemàtic, per això és genial. Realment, jo crec que ja la majoria de gent coneix el que és el distintiu emblemàtic i els darrers anys s'ha anat fent una feina en què la gent conegui i sàpiga el que és i doni importància en això. A vegades estem molt obrats a crear distintius sense contingut i la gent no sap ben bé aquest logo, això què significa, però jo crec que s'ha d'emblemàtics i el que significa un establiment emblemàtic dia a dia és més reconegut i la gent ho sap perfectament.
Cada persona que fa feina a Cafès Llofriu és part de l'èxit i del glamour de l'establiment. Aquest és el cas, per exemple, de Natxesca, que està encantada amb el seu lloc de feina.
Vaig començar a Cafès Llofriu farà ara 5 anys. I molt bé, la veritat. És una experiència molt agradable fer feina aquí.
L'estona que hem estat aquí gravant el reportatge no ha deixat de passar clientela, estrangers, gent que fa fotos, gent que demana, clients que compren, que és el que es tracta. Això és un no aturar.
Això és un no aturar. Aquí cada dia mos fan fotos, mos s'aturen a veure'ns, crida molt l'atenció. Els estrangers s'atenden i crida molt l'atenció.
La deus xerrar evidentment el mallorquí, castellà, no sé si un anglès o un francès parla això, castellà, o l'ateneu en anglès, amb el seu propi idioma?
L'atenem en anglès en lo que podem, i en alemany un poquet també, però bueno, mos defensam una micona.
I què és el que més t'agrada de la feina que fas diàriament?
Atendre la gent, sobretot. M'agrada molt el món del cafè, una vegada que aprens sobre ell, és un món superinteressant. Hi ha tantes coses que aprendre que es notarà sempre.
I pel que percebo aquí, amb la poca estona que hi duc, hi ha molt bon ambient de feina, també, això sembla.
Molt bon ambient. Aquí mos duim tot molt bé, som una família i que duri molt d'anys.
Finalment, en Vial ens comenta que és seguidor d'Emblemàtics i d'IB3 Ràdio, i aquest fet li dona arguments per respondre a la pregunta de com veu la situació del petit comerç, del comerç de proximitat, a Can Nostre.
A mi la ràdio m'agrada molt escoltar-la. Què passa? Que a vegades hi ha poc temps i el temps ideal sempre sol ser, coincideix, els trajectes de cotxe solen ser els millors moments per escoltar. I a vegades m'acompanya la música, que també som un amant de música, i a vegades els programes de ràdio. I especialment escolto IB3, i per què? Perquè normalment hi ha programes en contingut, en coses. A mi m'agrada aprendre tot el dia, i que xerren de coses interessants. I les coses buides i sense tal, doncs m'aborreixen. No sé. Som així. I moltes vegades, amb emblemàtics, quan xerren de, jo què sé, d'aires, per exemple, m'agrada molt escoltar-ho, dir, tento, que prens paraules, no sé, dir, a mi m'agrada escoltar aprendre. Bueno, els punts forts i febles del petit comerç en deuen tenir molt de febles, perquè jo sempre que escolto el programa i que sense història d'altres emblemàtics és tot és una resiliència, lluita, contadi, capacitat d'adaptació en el nou temps. Vol dir que realment no és fàcil i la nostra història no és distinta. Vull dir, et ser petit et dona et ser molt proper, es pot tractar el producte tu directament, però en contrapartida contra les grans distribucions, les grans cadenes, arribes a uns preus un poc potser més elevats. Però crec que nosaltres jo estic content, perquè som capaç de, com pots veure, de tenir tota una varietat, més de 20 orígens distints de cafè d'arreu del món. Fem feina directa o quasi amb un segon esgleó en el productor.
som capaç d'arribar a un que jo considero un preu just, traslladar aquest missatge de cuidar la terra, ser sostenibles, tota una sèrie de coses que a la grossa moltes vegades basen el cèntim, i aquí no hi anem nosaltres com a empresa, i afortunadament els nostres clients tampoc. I cada vegada hi ha més interès que sigui orgànic, fair trade, la deforestació, totes aquestes coses que a altres llocs passen transparents, aquí se li dona una importància i és un pol que ens permet diferenciar-nos.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre Emblemàtics a IB3 Ràdio amb Toni Traveria.
En Joan Maura ens ha preparat un retrat ben documentat sobre joieria Victòria. L'escoltarem amb atenció, en aquest cas amb lectura, com dèiem anteriorment, de Xavi Oliver.
Les joieries són força més que vitrines, brillants i metalls preciosos. Són petits temples on el temps es deté i es transforma en matèria. Cada anell, cada penjoll, cada rellotge guarda una història, de vegades íntima, de vegades invisible, que transcendeix el valor econòmic. Una joia no es compra només per la seva forma o el seu preu. Es tria amb emoció, amb intenció. Marca un moment, un naixement, una promesa, un comiat, un assoliment. Per això, les joieries no són botigues comunes, són escenaris on es gesten ritus personals. Allà, darrere cada taulell, s'hi amaga un gest de confiança. Algú deixa part de la seva història, del seu afecte, a una peça que espera durar més que les paraules. També hi ha en la joieria un diàleg amb l'etern. L'or no s'oxida. Les pedres precioses no envelleixen. Mentre tot el nostre voltant canvia, una joia roman. Canvia de mans, sí, però no d'essència. Per això, heretam joies, no sols com objectes, sinó com a fils que mos uneixen amb els qui van venir abans. I, no obstant això, les joieries també han hagut d'adaptar-se. El luxe ha canviat de forma. L'ostentació ha cedit pas a la personalització. Avui, cercam significat més que lluentor, discreció més que exhibició, però el fons es manté. En una joieria continuem cercant alguna cosa que no sols ens agradi, sinó que ens representi. Perquè una joia no és un simple adorn, és un missatge silenciós, una manera de dir «això m'importa, això som jo, això va ser part de la meva vida». I un establiment com Joieria Victòria, el Cudi, ho fa possible. La història de Joieria Victòria va començar la dècada de 1940, que va estar marcada per la Segona Guerra Mundial, l'Holocaust i l'inici de la Guerra Freda, esdeveniments que van transformar el panorama polític i social mundial. Va ser un període de grans avenços científics i tecnològics, com el desenvolupament de la penicil·lina i la televisió en color. També de canvis culturals i socials significatius, com el sorgiment de la subcultura estatunidenca i la participació femenina en la força laboral. Tot això, i molt més, tenia lloc mentre s'escrivia el relat familiar de la joieria Victòria. Avui és un comerç molt conegut per tots els alcudiencs, ja que és un dels negocis més tradicionals i amb història del municipi. Tres generacions de la família han donat servei al poble en diferents àmbits dins el gremi. Han millorat, any rere any, han après cada dia un poc més aquest ofici tan antic i alhora han innovat amb les noves tecnologies. Avui, És Javier Sánchez qui està al càrrec d'aquest espai únic on els records s'atresoren en tot tipus d'objectes valuosos que amaguen no sols la història de les mans que el creen, sinó també d'aquelles persones que el cuidaran en un futur llunyà i el donaran com a record als seus companys de vida.
Tenint com a nom Joieria Victòria, pareixeria que un negoci està predestinat a tenir èxit. El cert és que a l'establiment alcudianc no li han anat pas malament les coses des que es va constituir a mitjan del segle passat i fins a l'actualitat. Però el trajecte no ha estat gratuït, sinó que ha demandat molt de compromís i esforç a totes les generacions implicades. Aquesta implicació l'ha tenguda Leonor Aguiló, de la tercera generació, i Javier Sánchez, que va agafar el relleu dels pares. Començant la casa pels fonaments, toca parlar de l'origen i del nom de l'establiment. Se'n ocupa na Leonor.
Jo suposo que més o menys devia ser en el 43, perquè els meus pares se casaren en el 41. I després de casar-se van començar a anar pels pobles i després d'haver anat per X temps pels pobles van obrir la tenda. I jo suposo que devia ser més o menys en el 43, aproximadament.
I vostè, si li puc demanar, de quin any és nascuda?
Ja del 44.
És a dir que la joieria es va anticipar un poc al seu naixement?
Sí, sí, sí.
I, per tant, vostè, els records de Nina deuen estar vinculats ja al negoci familiar.
Tota la vida he estat a dins aquesta... Vaig néixer en aquesta casa, mateixa casa, i tinc una germana 25 mesos major que jo. I ella anava en els pobles, sabeu que la mamà la duia en els braç, quan, o sigui, era... Tindria, a lo millor, 15 mesos, por ahí, más o menos. I després ja, al cap d'un poc de temps, ja se va obrir la tenda aquí. Inclús tinc una foto de quan ells anaven pel poble que muntaven un petit mostrador amb guies de tancadores. I entonces muntaven el mostrador i tenia molt de bons clients i cada setmana anava a un poble. O sigui, un dilluns a un puesto, dimarts a l'altre. El dijous anava a Mainca. Llavors, divendres anava a Martà, també anava a Campanot, o sigui que anàvem a tots els pobles de per aquí per allà, sí. De part de mon pare, tenia una germana que estava casada per vivir a Palma i tenien un taller, i era el que li feia la reparació al papà. I anava cada setmana, bueno, anava sovint a veure son pare i sa mare, i se tenen algo, duien allà, ho reparaven i el tornava cap aquí i ho entregaven. Pues la mamà sempre normalment se quedava aquí, en la tenda nostra, i feia, sí, feia el menjar, mos cuidaven altres, tenia la gent, i després per sortir pels pobles. I després jo, quan vaig ja ser un poc més gran, ja me'n vaig anar amb ell. Estava en el port del Cudi, i 2 quilòmetres. Entonces jo agafava una saneta i posava les coses de dins la saneta, i me n'anava a la casa, muntava el mostrador, muntava la miqueta de les 4 coses que duia, perquè no en duia moltes, no en teníem moltes, i vaig començar amb els francesos, i així van passar aquells anys, i després no sé quant d'any passarien, que van muntar una joieria en esport, però bastant d'anys, no? Després bastant d'anys. I teníem la joieria en esport, i aquesta d'aquí, i allà en esport hi havia la mamà, i una germana. I entonces ja me vaig quedar normalment aquí sempre, i anava allà a dinar i tornava a venir aquí a obrir tot això. Sempre he dit aquesta joieria.
Com s'hi entenia? Vostè parlava francès?
Jo parlava un poc de francès. Jo sí. El que passa que quan qui no ho practiques tot se'n va. Ara només puc dir 4 coses, no sé si xerrar francès.
Digues-me
una cosa en francès. Bonjour, bonsoir, s'il vous plaît, comment allez-vous? Que se li va posar el nom de joieria Victòria amb honor a la Mare de Déu de la Victòria.
Segons confessa, na Leonor va tenir clar sempre el rumb professional que seguiria a la seva vida.
Que sempre com que vaig estar aquí dins, pues jo tenia il·lusió per la joieria, també, sí. jo quan venia un representant ja me posava davant ell perquè anés mirant i triant, i així a poc me vaig anar vinculant en el negoci.
I els seus pares, tant el pare com la mare, li van donar algun consell, alguna consigna, o era allò que vostè veia?
No, tots sempre van dir que m'aportar bé amb els clients i que fos atent amb ells i que els tractés el millor possible, i això ho vaig fer.
Recorda la primera joia que es va posar, que va tenir?
Ah, i ara avui no el duc, que duc una anellota amb un solitariat petitó que aquest és el tu, jo. I va ser la primera joia, amb un brillantat.
A quina edat devia ser això?
Que tindria 18 anys o por ahí. Després, sí, després ja me feien coses guapes i bones. Aquest rosetó que duc va ser el darrer regal del papà i la mamà, perquè la mamà va morir a 59 anys. I això és el darrer regal que tinc d'ell dos.
Ella mateixa, en companyia del seu fill Javier, explica les claus de l'èxit de Joieria Victòria.
Molta de paciència i constància. I molt de carinyo també en el públic que ens ha vingut a visitar per anar-nos fent prosperar nosaltres mateixos.
Sí, molta honestitat, s'intenta ser molt honest i molt net, i això també ajuda molt a que la gent confiï en nosaltres, que creix una confiança en el seu client, perquè el client pugui tornar i pugui estar tranquil de deixar les seves joies aquí, i que quan tornin, pues, tenen la garantia de que la feina estarà ben feta, de que tot estarà com toca estar i no haurà cap problema. Això també és important, molt important.
L'edifici on s'ubica el negoci, ben a prop, per cert, de les morades d'Alcúdia, també té les seves singularitats.
Aquest edifici és un edifici que està, no està catalogat com a tal, però és un edifici que té més de 100 i més de 150 anys. Fa molt d'anys se va fer un projecte a Alcúdia a treure la pera de les façanes, que nosaltres van treure la pera de les façanes, inclús hi havia un balcó que no estava damunt els papers, se va llevar el balcó, i vàrem posar un arc de pedra, vàrem intentar sobretot conservar la banda de la banda externa de lo que la banda de l'edifici. La tenda en si, pues, s'anava modificant els anys. Quan vàrem començar, el local que veus ara només era la meitat. Nosaltres vivíem aquí, quan jo era petit vivíem aquí. I aquí on estem asseguts ara era el menjador de la casa. I ara és tenda, era el negoci. El despatx era la cuina, ara és el despatx, i així successivament. O sigui, que és una cosa que s'ha anat modificant en funció de les necessitats i després dels temps.
El relleu generacional és element clau per tal que molts establiments emblemàtics puguin tenir continuïtat. Aquest ha estat el cas també de Joieria Victòria. Primer amb el relleu entre José Sánchez i Leonor Aguiló i el seu fill Javier. I en el futur, qui sap si amb una nova generació previsiblement incorporada al negoci, en aquest cas amb na Laia i en Pere Antoni.
Una satisfacció molt grossa. Sí.
Quina consigna li ha donat a vostè, al seu fill?
Què t'ha donat, Javier? Què t'ha donat?
Una consigna, clar. No? Pues són molts anys de veure-los fer feina.
Experiència.
A tots dos.
Mos l'enduíem quan anàvem a les fires, per exemple, a Madrid, a Iberjoia. Mos els enduíem perquè ells anàssim veient com era un negoci un poc.
Sí, me'n record. Sí. Sí, és com el meu fill, la meva filla, que també estan per aquí i trasquetgen i venen i papa, ja vull venir a la tenda i vull estar aquí, volen estar aquí, i s'hi fiquen en el taller i s'hi fiquen a darrere i fan els deures aquí i veuen a la gent i jo feia el mateix, igual que ells fan ara, però jo feia el mateix, jo trasquetjava per aquí, nosaltres pues, jugàvem en els carrers, pues, veníem a la tenda i veníem a la gent i bueno, sempre tenc el record també de que arribava el Nadal i decoràvem la tenda i l'ambient de l'any, que era una cosa molt guapa, que la gent venia a comprar regalos i bueno, aquestes cosetes fan que te vagin marcant i a poc pues, vaig prenent aquest camí per seguir el negoci.
Clar. I ara que ho dius, quan va ser que vas tenir clar que efectivament agafaries el relleu dels pares?
Jo crec que en els 17, 18 anyets, més o manco, era l'època que estava estudiant, jo estava estudiant, encara no tenia molt clar el que vendria en el futur i sí que era que ja havia fet qualque cosa dins la tenda i me feia ganes fer qualque curset i fer qualque cosa i a poc pues, una cosa va dur l'altra i fins en el punt que pues, ara encara som aquí i esperem que molt d'anys.
Se't veu molt identificat amb la feina que fas, no? Amb la feina de joier.
Sí, fa molt d'any que estant aquí de dins, pues, mires d'aprendre, mires de crear coneixements, pues, el que xerran, venen molt de viatjants, venen fabricants, i demanes, i xerres amb ells, i menys si te poden donar una maneta, qualque formació que surt, intentes cada vegada, cada cop ser un poc més professional. Així tot, queda molt per aprendre, i jo crec que és una cosa que no acabarem mai de saber ben bé com funciona el negoci, després de tant d'anys.
És a dir, s'aprèn cada dia?
Cada dia. Cada dia.
Per exemple, la darrera qüestió que has après?
Lo darrer que he après ha estat més un tema per més de burocràcia i de comptabilitat i això. He fet un curset per aprendre un poc més de comptabilitat i per tenir un poc més noció dels números. Així tot, lo he dicho, sempre costa, dura tot amb ordre, però sí, sempre estem o llegint qualque llibret, o estudiant qualque cosa de pedres, o si qualque sistema nou de fàbrica de producte o el que sigui, pues sí, m'agrada i tal. I ara recentment també pues, he adquirit una maquineta per fer puntes de soldadura i vaig aprenent esto en ello també, conjuntament tenim taller Palma, fa molt d'any que fem feina amb un taller Palma artesà, tenim una relació molt, molt bona i estic amb ell i em diu, mira, això ha de fer d'aquesta manera i tal, i bueno, anem aprenent, anem fent coses. Hi ha dies tranquils, hi ha dies que hi ha moltes coses que fer. Normalment intentant dur el dia, tenc una companyera de feina, que tenim una dependenta que m'ajuda, i mentre obrim, sempre pues, preparant la tenda, la feineta, que va acabant de col·locar, arreglant, pues, sempre esperar coses que fer, sobretot la feina de trastienda cada vegada més creix més. Nosaltres gestionem molta reparació, tenim, com ja vol dir tantes, tenim un taller a Palma i a part jo faig les meves coses en els rellotges, faig qualque reparació, la comptabilitat també, ara per exemple per avui de matí ja ha vengut a mitjan de matí un representant, l'ha d'atendre, ha d'estar amb ell, tenc a córrer que anar a cercar nins a l'escola, dinar, tornar una altra vegada a venir aquí, i a vegades hi ha dies que són intensos, i quan arriba el vespre diu ja s'ha d'acabar. La part que m'agrada menys és la part administrativa. Aquesta part és molt feixuga i de cada vegada, pues, com a tots els negocis, i més en el petit negoci m'ho fa molt feixuga perquè de cada vegada pues, hi ha més afegits, més coses. T'exigeixen més coses i més normatives que s'han de complir i això se fa molt feixuga. Perquè a més nosaltres tenim recursos limitats, ara estem dues persones, que ara això te lleva molt de temps però millor per atendre els clients o de fer reparacions. La part més divertida i més entretenguda, a part d'atendre els clients, que és molt entretengut, ja m'agrada molt estar en el taller. Si puc estar en el taller una estoneta i això me dona un moment de pau.
Pues me fa moltes ganes seguir i també vull estudiar també altres coses per sobre així fer diverses coses i poder aprendre cada dia més.
Quina edat tens?
8.
8 anys.
En faré 9 aquest mes.
Ah, sí?
Sí. Ah, doncs
molt d'anys per avançar. I el dia de demà t'agradaria fer feina com el papà a la joieria?
Sí.
Sí? Per què? Què és allò que t'agrada més?
Que ajuda la gent a reparar, a arreglar coses.
Pot passar el temps, els dies, les setmanes, els mesos i fins i tot els anys, però el valor sentimental de les joies es manté plenament vigent, segons comenten na Leonor i en Javier.
Una joia és molt apreciada, però jo crec que també apreciar més el valor sentimental que no el valor que pugui tenir la mateixa joia. O per jo.
Segur que el seu fill, o no, ara li demanem, i està d'acord.
Sí, claro que sí. Sí, sobretot els valors, la joia creix un valor afegit sempre. Inclús m'ho ha passat aquí, venir qualcú amb una peça que no té cap valor real, però per aquesta persona pues, té un gran apreci perquè és una peça que li va agradar a la predina o que li va agradar a la predina o a son pare o a sa mare i a lo millor ha de fer una regla, una reparació d'una peça que és molt difícil de reparar o que té i guarda mirada solventada d'una manera perquè per aquesta persona té tot el valor del món i a lo millor valor real no en té cap però la joia d'or, la joia, diguem, joia té doble valor. Té el valor del material, el valor de la feina, de l'artesà que l'ha feta, el valor pues, afegit de la persona que ho té, que ho regala i que ho disfruta.
Per mèrits propis, Joieria Victòria és un negoci emblemàtic.
Tenir el reconeixement de comerç emblemàtic per nosaltres va suposar un orgull. Un orgull i una responsabilitat. També una responsabilitat, perquè tant d'anys fent feina i que te donin aquest distintiu, també com que t'obliga a dir hem de seguir, hem de lluitar i hem de seguir per aquests comerços. És que hi ha el CUDI, és que hi ha altres bandes que estan molt bé, que hi ha una tradició, que crea cultura, i crea cultura de terra, de poble, i és un orgull, sí. Tinc un germà també que té una altra joieria. Ells demà l'any 80 i algo van obrir una altra joieria a zona turística, allà on hi ha l'avinguda de Pere Mas i Reus, que és una zona molt turística.
Del port?
Del port del CUDI. L'any 80...
Sí, 82,
83, ja també ja fa prop de 40 anys. I aquella joieria pues, la du el meu germà. El meu germà ja va agafar la rienda fa molt d'anys i segueix la tradició a l'altra banda, que d'aquí a poc pues, també serà emblemàtic, perquè fa tant d'anys que... I sempre ha estat també en el negoci.
A propòsit de les anècdotes de Joieria Victòria, na Leonor i en Javier ens n'acosten un parell de ben curioses.
Aquí feien reunions, no? Aquí venien un grup d'amics i amigues nostres. Els papers i mamà s'aforaven dins la cuina, no m'ho deixaven tots sols, i nosaltres tancaven la porta que separava la tenda i a dins el menjador nosaltres feien reunions. Ballàvem amb un toc a discos i olé.
Ah, reunions festives.
Encara tinc coneguts, família, perquè els nostres clients són coneguts, que m'ho diuen, nosaltres venim aquí, aquí i feien ses saraos i feien festes i tal. I
la fresca, amb la fresca, venien tots els veïnats, mon pare era molt salat, era molt graciós. I sempre tenia xistes per contar i coses nanetes que jo no entenc, que ell en tenia moltes. I en tots se mos passaven la volada en el carrer, tot revoquillat de tots els veïnats.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Cafè i joies han requerit la nostra atenció en el programa d'avui, en què hem pogut conèixer l'origen, la trajectòria i l'evolució de dos negocis emblemàtics. L'un a Palma, Cafès Llofriu, l'altre Alcúdia, Joieria Victòria. El nostre agraïment pels valuosos testimonis que ens han facilitat la feina a l'hora de preparar els corresponents retrats i reportatges. Ja de tot d'una, l'equip d'emblemàtics ens posàvem en marxa per donar-vos a conèixer en tot detall dos nous petits establiments comercials la setmana que ve. Un equip compost per Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició, en aquest cas la col·laboració especial de Xavi Oliver a les tasques de locució, Rafa Andrés, Joan Jiménez, JJ i Iker Hernández a les vies del so, Apoloni Huguet a documentació, Joan Trias a l'assessoria musical. També hem d'agrair la participació quan a assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'Antiquidi, i sobretot les nostres gràcies una vegada més per la vostra confiança als oients d'Emblemàtics. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb bona música, en aquest cas la titulada Jewel in the Crow, de Mike Oldfield. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.